Bueno, jo sóc l'Estel Figuera Saboret, però parlo amb nom del Sitges Hockey Club. I haureu de tenir paciència perquè és una mica llarg el que us volem explicar, però espero que en tingueu una mica. Alcaldessa, regidora, regidors, ens adrecem al ple municipal de l'Ajuntament com a representants del Sitges Hockey Club, una entitat que va néixer el 2020 i que en el seu curt recorregut ja té 250 persones associades, totes elles jugant i federades a la Lliga de la Federació Catalana d'Hockey Herba. Per tant, el nostre club és un club jove, familiar, arrelat a la nostra vila i que ha permès introduir aquest esport de l'hoquei herba al nostre municipi, amb tots els valors que representa. És un club totalment inclusiu, amb dos pilars. Un, l'esport de base, i dos, l'esport femení. L'esport de base és precisament a les categories de l'escola base del Sitges Hockey Club on més inscripcions de nens i nenes tenim, gràcies a totes les activitats que estem fent com a club a les escoles de la nostra vida, de la nostra vila, i que ens permet tenir cada vegada més esportistes joves, per tenir un bon plantell i una base esportiva per poder assegurar el nostre futur i creixement com a entitat esportiva. Segon, l'esport femení. És un dels dos esports d'equip més jugats per les nenes de Sitges i el més jugat per les nenes de més de, per les dones, perdó, de més de 35 anys. Això no només fa que sigui representatiu de l'esport femení, sinó que som model per les joves i les nenes sitgetans i sitgetanes. Esportivament, els nostres equips han tingut una progressió ràpida i espectacular dins de les diferents categories de la Federació Catalana d'Hockey Herba. Hem arribat, increïblement, fins a la Copa Múnich de la categoria Pares i Mares del 2023. Hem arribat a ser subcampiones en aquesta categoria amb la categoria Mamis 2023 i destaca la recent proclamació de campiones en la categoria infantil femení. Tot aquest desenvolupament s'ha dut a terme en una situació de recursos molt limitada i el que sens dubte ens limita més és que no tenim un camp de hoquei herba. Actualment estem realitzant les nostres activitats esportives d'entrenaments i partits al camp municipal poliesportiu de Sitges. Per tant, el camp on estem jugant no és reglamentari. Pel tipus de superfície, l'herba és molt llarga, i la federació no ens permet jugar als partits de categories cadets o categories superiors. Per tant, és que no tenir un camp és no tenir lloc on jugar hoquei. Com a exemple, posar-vos que el nostre equip d'infantil femení, que tenim representants aquí, que porten esperant molta estona aquest moment, han guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Herba i ja passaran a la categoria cadets i no podran jugar com a local a casa. A Sitges, davant de la seva família, davant del seu poble, a casa seva. Com hem dit anteriorment, la Federació Catalana no ens ho permet perquè no és un camp d'hoquei. Per tant, el que us demanem és, ara l'equip femení està buscant on podem jugar els partits, que ens n'anem, a Castelldefels, a Terrassa. Igualment, aquesta manca de camp no afecta només el poder disputar els partits. Els entrenaments i la seva planificació és cada cop més difícil, ja que estem en un poliesportiu que és compartit i ens dona una situació de menystreu i de submissió a les prioritats d'altres entitats que també hi participen i que semblen tenir un poder total sobre l'ús del complex públic i municipal. És per tot això que volem recordar a l'Ajuntament que vam tenir una reunió a les dependències de l'Ajuntament el dia 13 de març. Hi van venir quatre representants. Per una banda, l'Ajuntament, que hi havia el regidor d'Esports, el senyor Jaume Monasterio, aquí present. També hi havia la Federació Catalana d'Hockey Herba, on hi havia el Xavier Adell i el senyor Eduard Arbós, i també hi havia la Federació Espanyola d'Hockey Herba, amb el president, que es diu senyor Santiago Deo. Òbviament hi havia la presidenta del Sitges Hockey Club, la Patricia Melvin. En aquesta reunió es va abordar la manca d'un camp on poder practicar la nostra activitat esportiva de forma regulada i validada per la Federació Catalana d'Hoquei. Durant aquesta reunió, l'Ajuntament, a través del senyor Monasterio, de forma categòrica, va dir que s'habilitaria un espai i fins i tot es va definir. Es tracta de l'espai que hi ha entre l'Avinguda Sofia i el carrer Mestre Manuel Torres, a la zona de la Plana Est. Tothom sap on és, no? Que disposa de les mides necessàries, enllumenat, etc. On hi havia anteriorment el camp de rugby. Actualment, aquest espai és un pipicant. Per tant, l'Ajuntament es va comprometre també a poder tenir aquest espai habilitat de cara al proper mes de setembre, aquest setembre. Un moment, una mica d'aigua, perdoneu, eh? Vale, ja acabo. Tal com es va manifestar l'Ajuntament per part del nostre club, així com pels diferents integrants de les federacions catalanes i espanyoles, aquest espai seria adient com a camp provisional per la pràctica de l'hoquei herba. I un cop aplanat, es va comprometre l'Ajuntament que buscaria amb les federacions d'hoquei i el Sitges Hoquei Club a poder disposar d'una superfície de segona mà, una moqueta que ja està localitzada, per a poder instal·lar-la i d'aquesta manera poder jugar en un camp reglamentari i que les nostres esportistes puguin seguir fent la seva pràctica esportista de manera regulada i poder jugar com a locals aquí a Sitges. Serveix així doncs aquest manifest per poder demanar des del nostre club, el Sitges Hoquei Club, quina és la perspectiva oficial per part de l'Ajuntament respecte a l'habilitació de l'espai esmenat i per saber la calendarització que hem d'esperar. Estem a 2 mesos de l'inici de la temporada i encara no sabem si podrem jugar aquí com a locals o no. No podem planificar no només els partits, sinó que no podem planificar els entrenaments ni les lligues de categories de cadets en amunt. Això dificulta i molt la nostra progressió i desenvolupament com a club. Per acabar, i sense tenir cap altre punt a afegir, esperem la vostra resposta oficial i ens acomiadem, tot desitjant valoreu positivament el que aporta l'esport aquí a la vila i a les sitgetanes i als sitgetans.
Moltes gràcies. Passem a respons, tu, jo també vull afegir.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies a la gent del Sitges Hockey Club. Molt bé diuen, vam tenir una reunió ara ja fa uns mesos, un any aproximadament, on vam ser capaços d'implicar-hi a la Federació Catalana i a la Federació Espanyola. La Federació Espanyola té una miqueta de truc perquè el president de la Federació Espanyola viu a 30 metres de l'oficina d'esports d'aquí Sitges. És un sitgetà de pro, com han dit el Santi Deo. O sigui que el tenim molt de banda perquè doncs, ell, com a sitgetà i com a esportista i com a president de la federació, doncs, ens vol el millor. Tal com vam quedar aquell dia, a la federació ens oferia la possibilitat de tenir una herba que treien de segona mà d'un altre camp i nosaltres vam apostar per buscar l'espai, que el vam consensuar amb el club, i tirar endavant aquesta possibilitat. Malauradament, aquella gespa ha anat endarrerint-se perquè per una sèrie de problemes. Quan parlem d'administracions i surten les paraules licitació pel mig, normalment sempre hi ha algun conflicte, hi ha hagut impugnacions i tal, i aquella gespa ens ha fet endarrerir perquè durant 6 mesos o 7 mesos hem estat esperant aquesta gespa i no ha arribat. Fa, jo crec que 2 mesos, potser, vam fer una altra reunió amb les dues federacions per poder decidir què fèiem, perquè estàvem encallats en aquest punt. I vam prendre una decisió, conjuntament amb la gent del club, que era fer un primer pas habilitar un camp amb la superfície de sauló, que la Federació Catalana es va comprometre a deixar-vos participar i no posar-vos cap mena de pega, perquè algun altre ja hi ha por ahí, i esperar a poder tenir aquesta gespa disponible o una altra, perquè ja vam estar buscant altres possibilitats per un cop tinguem aquest camp preparat, jugar-hi el menys temps possible amb aquest format i passar al format de gespa o de moqueta. I en aquest punt estem. Ja estem treballant això, estem treballant per habilitar aquest espai i estem treballant per poder habilitar el camp en format sauló, que una mica és el que jo ahir us explicava a tots els pares i mares i a tots els esportistes del club, i estem en aquest punt. Jo aquest dematí he tingut unes altres reunions ja parlant amb industrials i tal per poder habilitar aquest espai, i el nostre punt de partida és que al setembre això estigui funcionant. El que sí que és veritat, que vaig parlar amb vosaltres, perquè sabent els imponderables que poden arribar a passar, doncs si no estem al setembre perquè pugueu començar la temporada, sí que ens vau comentar que podríeu encara tirar de veta i poder anar, ni que sigui un mes, dos mesos, el que faci falta, a Castelldefels esperant tenir la disponibilitat aquesta del camp. I en aquest punt estem, ja sabeu que per part nostra tota la disponibilitat del món. L'alcaldessa em pregunta cada dia de matí i tarda com està el tema, perquè també té molt d'interès en aquest tema. Sabeu que som un govern que apostem molt per la part esportiva i que teniu tot el nostre suport i que ho fem públic tranquil·lament, que és el que tenim en aquest moment entre mans.
Jo vull afegir un tema que és important, que se l'ha deixat, que hem aconseguit els diners per fer això. I això no és poca broma, perquè els hem batallat molt i els hem aconseguit a la Diputació. I la trampa està, la trampa o no, que per vosaltres és positiu, és que ho hem de fer ara, aquest any. O sigui, si no, no ens els donen. Per això el setembre ha d'estar. Tenim els diners per fer tot això. Vull dir, tot el que ha dit ell del sauló, del tancament, del... I això és molt important, però és amb el compromís que ho fem aquest any, perquè si no la Diputació no perdona. Diu, jo te'ls deixo per fer-ho, perquè també ens vam esforçar molt per buscar-ho, per tenir aquests diners. Jo només us volia dir que primer felicitar-vos i felicitar aquí a les campiones aquestes que tenim aquí, que és un orgull per Sitges, la veritat, un aplaudiment. I dir-vos que a Sitges durant molts anys és veritat que no es va fer molta política en l'àmbit d'equipaments esportius i que hi ha una demanda terrible, hi ha una necessitat imperiosa i terrible, perquè desgraciadament no sou l'únic club que està en aquesta situació. Però a més, amb l'agreujant que l'administració, que és tan lenta, costa molt tirar endavant les coses. Nosaltres des de la legislatura passada que estem tirant endavant el camp de futbol de l'Aiguadols, que quan hi hagi aquest camp de futbol alliberarà el que hi ha actualment. I per tant, malauradament, de moment haureu d'anar a un camp provisional, com li va passar al rugby, que també va estar un quants temps fins que es va fer un camp de rugby. Però sou conscients, no, que hi ha unes mancances brutals, i el regidor també, que per tant també estem projectant el nou pavelló, perquè el pavelló està absolutament desbordat, no hi ha hores. O sigui, aquí s'ha ajuntat la falta d'equipaments de durant molts anys no fer polítiques veritat en l'àmbit esportiu, i a més el creixement de la ciutadania, i ara ens trobem en un moment que està molt tensionat. Per tant, nosaltres sí que farem, evidentment, i ho sabeu, que ho tirarem endavant de manera, és veritat que serà un camp provisional, però que esperem que en el futur això vagi a millor i pugui haver-hi la realitat d'un camp. Moltíssimes gràcies també per tot el que feu. Doncs passem ara a la pregunta següent. Després també hi ha una pregunta que, encara que no l'ha fet per escrit, ens l'han fet arribar, que voldria parlar, crec, el president del Retiro, no? Després. Primer els que l'han fet per escrit. A l'Alejandro Rubio, endavant.
Bona tarda. Encara conèixer quasi tothom, quins nervis està aquí, eh? Bé, jo us vinc a parlar de la sala de bitlles, de la bolera de l'Oasis. Bueno, comencem aquí, senyores i senyors regidors. Avui em dirigeixo a aquest ple amb un tema molt important per a la nostra comunitat, que és la reobertura de la bolera de Sitges. Aquest espai que va funcionar des del 1985 fins al 2007. Va ser durant molts anys un lloc de trobada i diversió pels nostres ciutadans, i en el seu moment la pista de bitlles no només oferia una opció d'oci saludable i accessible, sinó que també fomentava la cohesió social i generava llocs de treball per a la població local. Durant els 22 anys que va estar en funcionament, la pista de bitlles es va convertir en un referent de l'oferta d'entreteniment a la nostra vila. Les famílies trobaven un lloc segur i acollidor per gaudir junts, i els joves tenien una alternativa sana i constructiva per passar el seu temps lliure, i molts recordarem amb afecte els tornejos i esdeveniments que s'hi celebraven. Aquest espai no només oferia diversió, sinó que també promovia valors com ara el treball en equip i la sana competència. I m'agradaria afegir una dada bastant important, i és que aquesta sala de bitlles ha vist créixer a més d'una generació de sitgetans. Crec que tots els que som aquí, sigui com sigui, alguna vegada hem estat i hem compartit algun moment, cosa que ens fa tenir un bon record d'ella. No oblidem que també és un esport federatiu i que amb l'existència del club els jugadors professionals de Sitges, que no són pocs, van portar... No tant com vosaltres. aquí ara m'he perdut. Que no són pocs, van portar el nom de Sitges com a bandera per tot el país, arribar a ser campions de Catalunya en diverses ocasions i amb la Federació Espanyola fins Las Vegas, Reno i Abu Dhabi, entre d'altres. I deixeu-me afegir que estic segur que ho tornarem a fer. De fet, el club s'incorporarà el proper setembre a les competicions de la Lliga Catalana de Bowling, tot i tenir que desplaçar-nos fins al Vendrell, peatge inclòs, per poder practicar. Avui, lamentablement, la nostra joventut es troba sense prou opcions de lleure. Aquesta mancada alternativa... Perdó. Avui, lamentablement, la nostra joventut es troba sense prou opcions de lleure. Aquesta manca d'alternatives no només afecta el benestar, sinó que també pot propiciar conductes poc saludables i perjudicials. Reobrir la bolera no només recuperaria un recurs comunitari valuós, sinó que també respondria a una necessitat urgent dels nostres joves, proporcionant-los un lloc on puguin socialitzar, practicar esport i desenvolupar activitats socials en un entorn segur i controlat. També volem demostrar que aquesta activitat és favorable per a les persones amb discapacitats a l'hora de desenvolupar habilitats motores com són l'exercici físic, la socialització, l'autoestima, la confiança, la diversió, l'entreteniment i una clara millora en el desenvolupament cognitiu, i per això ens comprometem, que això està al pla d'empresa, o sigui, no és d'ara, és des del primer moment, ens comprometem a demostrar-ho convidant a les nostres instal·lacions de forma gratuïta a les principals associacions locals com l'Ave Maria com a mínim una vegada al mes, perquè ho volem demostrar. La reobertura de la bolera no només és qüestió de nostàlgia, sinó una inversió en el present i en el futur de la nostra comunitat. No obstant, malgrat el clar benefici que portaria, ja fa 8 mesos que estem estancats en el tràmit d'obtenir la llicència. Bueno, 8 mesos realment des que vam enviar el primer mail a Carlos Fuentes. I és fonamental que entenguem en quin punt exacte es troba aquest procés i quins obstacles ens estan impedint avançar. Necessitem saber quines són les traves específiques per poder treballar junts a solucionar-les de manera eficient i expedita. I venim fins aquí perquè cada vegada que hem preguntat en quin estat es troben, només hem rebut la resposta universal d'aquest Ajuntament. Estem treballant amb el tema. No us ho prengueu malament, però és una resposta molt utilitzada últimament. Sabem que existeixen certes deficiències tècniques, les quals resoldrem una a una, ja que la modernització i l'adequació de les nostres instal·lacions són precisament el primer punt del pla d'empresa. Volem modernitzar-la i subsanar totes les deficiències. No és que no ho vulguem, és que ho tenim al primer punt. Però bé, sabem que no és únicament el problema de deficiències, sinó un canvi al pla d'usos que es va fer el 2006. Just un any abans que la nostra bolera tanqués per l'enfermetat. Molt important això. Parla amb fermetat del propietari, Antoni Morató, que per sort es troba molt bé a dia d'avui i que esperem que ens duri molts anys així. Els que van invertir grandíssimes quantitats en locals comercials, en el que es va projectar com un centre comercial, ara veuen que les seves llicències d'aleshores no segueixen en actiu, i si no segueixen en actiu no podran fer res en els seus espais. Tenint una sala de bitlles com aquesta tancada i sense poder reobrir-la ni fer res. Però quan dic res és res de res. Ni un annex a un pàrquing, ni una sauna, res. No es pot fer res perquè va perdre la lliure concurrència, entre altres coses. Alhora els impostos segueixen arribant, per supost. I abonar-se al dia, fet certament injust. Et canviem un pla d'usos, que és de comercial, el canviem a residencial, i si perds la llicència ja no podràs fer res més allà perquè perdràs, entre altres coses, la lliure concurrència de persones. Però això sí, no deixis de pagar per tenir un local com aquest. No és just. No podem esperar un canvi de pla d'usos. Ho sento. Això ja sabeu que no serà una realitat en menys de 3 anys i qui digui el contrari s'està enganyant. Aquesta xifra és molt generosa perquè qualsevol imprevist, que hi haurà, farà que aquest número pugi a 5 anys o més. La llicència original, per molt que es digui, encara és latent. No es va comunicar ni la seva baixa ni res. És latent. I el mateix propietari no la va tancar ni per fallida ni per mala praxis. Va ser per una qüestió mèdica. I ara la mateixa persona, una vegada més, vol retornar i tenim la voluntat de deixar el local dins de la normativa vigent. Recordar que sí, la sala de bitlles porta des del 2007 tancada, però amb 20.000 intents de reobertura des que Antoni va estar bé. s'ha intentat llogar, s'ha intentat reobrir, s'ha fet de tot, i sempre la negativa de l'Ajuntament. Hi ha hagut reunions amb els antics alcaldes, sempre hi ha hagut voluntat d'obrir-la, però mai s'ha pogut fer. I el Toni Morató, això, amb el Xavi Massana, l'arquitecte, hi ha bastantes entrades a l'expedient de la Bolera, perquè s'ha preguntat moltes vegades per tornar a reactivar aquesta llicència, que es va donar de baixa, bueno, no es va donar de baixa, és que no va passar res, es va tancar la persiana quan a aquest home li van diagnosticar un càncer i aquí es va quedar d'activitat. Les neveres, de fet, encara estaven plenes de beguda de l'any 2007, perquè es va tancar d'un dia per l'altre. Per això faig una crida als responsables d'aquest tràmit a proporcionar-nos una actualització detallada sobre l'estat actual de la sol·licitud de la llicència, que ja ho heu fet, gràcies. Què cal per desbloquejar aquesta situació? Què podem fer des d'aquest ple per accelerar aquest procés? Ja que el canvi d'usos de l'oasi trigarà moltíssim, no ho sé, potser una modificació puntual al número 57, no ho sé, no és el meu treball, no sé com ho podíem fer, però crec que aquí al ple, amb voluntat política de retornar a un espai com aquest, es podria buscar una solució que no sigui esperar 5 anys o més a un canvi d'usos, per molt que en digueu que en uns mesos es presentarà la d'això, perquè s'haurà de fer l'al·legació veïnal, moltíssimes coses, i això pot allargar-se moltíssim. I de mentre nosaltres seguim pagant els IBIs i tota aquesta sala de bitlles que està tancada sense poder fer-hi res allà. A més, ens trobem amb les portes de l'època d'estiu, que de ben segur ralentitzarà encara molt més el procés. És essencial que abordem aquests interrogants immediatament perquè la reobertura de la Bolera es converteixi en una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu comú ha de ser el benestar de la nostra comunitat. Reobrir la pista de bitlles de Sitges no només reviurà un espai estimat per molts, sinó que també proporcionarà una solució tangible a la manca d'opcions d'oci per als nostres joves, que si no se'n van a l'Espigó o al Montroig, poc més poden fer. Bueno, sí, l'espai jove, però això és un... Treballem plegats per fer d'aquesta reobertura una prioritat i demostrem un cop més el nostre compromís per al futur de Sitges. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Àlex.
A veure. Es pot permetre parlar al David? Perdó? Si es pot permetre dir unes
Vinga.
Coses...
Al...
Bona tarda a tothom. Bueno, jo no tinc res més a dir. Jo ha dit tot l'Àlex, ho ha deixat tot molt clar. Jo, com a fira propietari del local, l'únic que us puc dir que farem tot el possible per deixar el local a la norma normativa si busquem alguna solució entre tots i poder reobrir la mítica Bolera de Sitges. Gràcies a tots.
Moltes gràcies. A veure, intentarem respondre, tot i que és un tema bastant tècnic. Primer, vagi per endavant, que jo no crec que hi hagi aquí ningú que no vulgui que la Bolera retorni, perquè molts vam anar molt, i els nostres fills, les festes, vull dir, era un espai realment que va funcionar molt bé, i crec que ningú us diria ara que no volem una Bolera a Sitges, perquè sí que la volem. Vull dir, evidentment són activitats que crec que enriqueixen el poble i que són necessàries, com heu dit, pels joves. Què us passa a vosaltres, si ho tinc ben entès? És un tema absolutament tècnic, no hi ha una voluntat política, perquè si fos voluntat política jo us diria, ostres, obriu demà, seria fabulós, però hi ha una normativa, no té res a veure el pla d'usos. Pla d'usos no té res a veure, aparteu-lo. És el pla urbanístic, s'ha de modificar el pla urbanístic. Què va passar amb la vostra llicència? Com desgraciadament li ha passat a altra gent, Per tant, hem d'actuar igual amb tothom. En un moment donat, pel que fos, es va perdre aquella llicència i ara, si la tinguessis viva, no passaria res. Que jo penso que el que t'han dit que estem treballant és que han intentat buscar algun forat en algun moment, que hi hagi algun lloc que digui que potser encara estigui viva, però sembla ser, pel que hem dit els tècnics, que la llicència es va caducar. Si la llicència es caduca, que li ha passat, com et dic, amb altra gent, amb discoteques, amb restaurants, amb bars, has de tornar a demanar la llicència. Si fos un lloc normal i corrent, diguem-ne, no hi hauria problema, demanes la llicència i ja està. Què passa amb la Bolera, que és un soterrani? Què passa amb els soterranis? Que el nostre pla urbanístic diu que no es pot fer activitat econòmica, que per mi és un error horrible, perquè desgraciadament, per culpa d'això, doncs ha vingut gent que ha volgut fer activitat econòmica interessant i que no l'ha pogut fer perquè era un soterrani. I tenim tots els soterranis de Sitges o tancats o que no poden funcionar. Evidentment, hi ha excepcions com el que són, crec que són activitats que tenen a veure amb els hotels i que estan relacionades. Per això veurem alguns soterranis que funcionen, perquè sí que ho permet en aquests casos. Però una activitat pública actualment en un soterrani no es pot fer. Què estem fent nosaltres? Canviant això. I això és una tramitació, perquè no és un pla d'usos, és una modificació urbanística. I una modificació urbanística vol dir que toquem nosaltres i la Generalitat ens ho ha de deixar, i és un procediment llarg i que fa, és veritat, que fa molt de temps, això que ha dit ella, la XXL, precisament és perquè nosaltres, jo també ho vaig demanar, i els regidors, perquè et ve gent i et diu, escolta, em vull posar una escola de dansa, em van demanar una vegada amb un soterrani, i els vam tindre que dir que no, o vull posar, ara, què passa? També, segurament no es pot fer tot, no es pot posar una discoteca, no es pot posar un bar per la sortida d'incendis, per tot això, però sí que hi ha activitats que nosaltres les defensarem on calgui, però és evident que primer s'ha de fer aquesta modificació urbanística, i aquesta modificació urbanística que fa temps ja que s'està treballant, perquè em consta, però no és fàcil, perquè també s'aprofita, anem a canviar el POM, no es canvia cada dia i és complexa, doncs anem a aprofitar i canviem més coses que sabem que potser s'han quedat desfasades i que no estan bé. I ara està en aquest procediment, per tant, entenc que el que estem treballant és buscar signar algun forat de que en algun moment la llicència realment no estava morta del tot, però pel que sembla, sí que estava, pel que m'han dit abans, no, sembla que sí que està caducada, i llavors demanar nou, però amb el canvi aquest. Nosaltres, ja et dic, jo és que dubto que aquí hi hagi algú que no vulgui una bolera. Tant de bo vinguessin més negocis d'aquest tipus i no d'altres, a vegades que potser no interessen tant a Sitges. Per tant, nosaltres ho farem al màxim per accelerar el canvi amb la modificació urbanística, que és veritat que no és fàcil ni ràpida, però que ja portem un temps fent-la, no comencem de zero, perquè aquesta modificació ja portem un temps treballant-la. Per tant, intentem accelerar això per poder vosaltres demanar la llicència i obrir, i tant de bo ho veiem tots els d'aquí. La veritat, vull dir que repeteixo, que és una activitat que nosaltres la defensarem sempre i que mai posarem cap pega, però és evident que s'ha de complir la normativa i que s'ha d'actuar, com no pot ser d'una altra manera, no?, amb igualtat amb tothom que es troba en aquestes situacions. Per tant, seguirem en ello, amb urbanisme sobretot, que és ara qui té la feina d'acabar ja aquesta XXL, que ja et dic, ha de passar després per la Generalitat, que l'ha d'autoritzar, per això és bastant, en aquest sentit és més complexa. Però gràcies de totes maneres per l'esforç que esteu fent i per la voluntat d'obrir nous negocis a Sitges. Passem ara, tot i que no estava anotat, però sí que el president del Retiro volia donar unes paraules. Endavant.
Bona tarda a tothom. Primer, no faré cap pregunta, només ens toca el Retiro, només ens toca avui agrair primer de tot els serveis jurídics de l'Ajuntament, la Mercè López Feliu, que la premura que ha tingut que aquesta aprovació d'aquesta distinció com a bé cultural d'interès local, que tant ens fa falta ara mateix al Retiro per competir amb subvencions per poder fer front a les obres, que ja sabeu que fa pràcticament dos mesos que ja han començat. Sabeu que aquestes obres es pagaran en recursos propis a través d'una hipoteca i a través de subvencions que ens venen de fons europeus, Generalitat, Diputació, i el fet que siguem Becil ja oficialment, doncs ens facilita el fet de tindre puntuacions extres a l'hora d'assolir subvencions generalitzades i també d'assolir les subvencions específiques per Becil. Llavors, vull dir, només agrair-vos, donar-vos les gràcies a tots. Primer de tot, torno a dir a la Mercè López Feliu per la gran feina que ha fet i aquesta premura que ha sigut, i a vosaltres, doncs, a tots els regidors per aprovar-ho. Només, jo tindria només dos precs. No hi ha cap pregunta, només tindria dos precs. És que dintre del dia, abans del 15 de juliol, els centerrocs del Retiro ja acabaran, ja estaran acabats dies abans. Tenen que acabar abans, donat la normativa de l'Ajuntament indica que a partir del 15 de juliol ja no poden fer enderrocs, estarà tot perfecte. I el prec que us donaria, que us voldria dir com a portaveu de la Junta Directiva del Retiro, és que un dia vingueu tots a visitar les obres. Vingueu tots a visitar les obres, tots els regidors, tots vingueu i contempleu el que és el nostre, no és el nostre com a Retiro, sinó ja parlo com a ciutadà, com a sitgetà, el nostre Saló Teatre, un teatre singular, un teatre únic, un teatre que serà un teatre icònic, quedarà un teatre icònic. Coneixereu l'estat de les obres en el moment que ho veureu, coneixereu com quedarà a través dels rendes que ja s'han pogut veure a la red social, però només us demanaria dos precs. Una és que quan entreu al Saló Teatre hi ha un armari i és col·locar-vos un casco. El plan de seguretat és bastant rigorós amb això, tothom que entra a les obres té que anar amb un casco, i l'altre prec és que deixeu les diferències polítiques també al mateix armari. Les diferències polítiques les deixeu també al mateix armari i gaudiu de la meravella que tenim a Sitges, juntament amb l'altra meravella que tenim al Prado. I aquí el tercer prec és que les forces polítiques que teniu representació tant a Generalitat, Diputació, Consells Comarcals o Governs Centrals, que ens ajudin a trobar línies de subvenció extraordinàries. Les ordinàries ja les estem tramitant nosaltres, ja ens arriben i les tramitem, però hi ha algunes extraordinàries que si no tenim un recolzament polític no arribaran mai. Les obres costen molts diners, l'economia de l'entitat és la que és, i aquests són els tres precs que us demano. La invitació a visitar les obres es farà pel conducte reglamentari a través de l'Esther Torremorell i us arribaran dies després del dia 15. Espero que vingueu tots. Esteu tots convidats.
Moltes gràcies. Doncs acabem aquí el ple. Moltes gràcies a tots i a totes.